Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
D'aquí uns minuts s'inaugura la 50a edició del Festival de Sitges, que, com sabeu, està dedicat al cinema fantàstic i de terror. Benvinguts a l'Aviador. Així com vos deien tot d'una, connectarem en directe amb David Valero, des de Sitges, com a crític de cinema. Ens acostarà als protagonistes d'aquest festival, com ara en Martín Maguregui, que presenta Vieja Loca, amb na Carmen Maura, i que ha guanyat el premi al millor director al Festival d'Austin, als Estats Units. I torna també la llibretera Maria Cuenet, avui amb una convidada que debuta com a escriptora amb la novel·la Dones sense homes, publicada per Empúries, és na Cristina del Puerto Peix. I per acabar tindrem les novetats en sèries a les plataformes amb Cata Rosell i també les estrenes als cinemes amb na Marta Pérez a l'Escapada. Són les 6 i 6 minuts. Andrea Sánchez és al control. Arrencam.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Idò, com us dèiem, avui s'inaugura d'aquí uns minuts, està prevista a les 6 i mitja, aquesta edició número 58 del Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, un festival internacional de Catalunya en el qual tenim un enviat especial, és en David Valero, és crític de cinema i ha estat ja col·laborador d'aquesta casa en altres edicions. David Valero, com estàs? Què mos contes? Quin ambient hi ha avui en aquesta preinauguració del Festival de Sitges?
Bona tarda, Mònica.
Bona tarda.
Sí, ara mateix som en directe des del Pol del Melià Sitges, on tot ja és a punt de donar el tret de sortida al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Enguany, Sitges celebra la seva 58a edició, i aquest any combina una programació amb grans noms internacionals i noves veus del gènere, perquè any rere any el que està aconseguint precisament aquest festival no és només el ser de gènere, sinó que aconsegueix donar un primer visionat a el que són les obres que marcaran la temporada cinematogràfica.
David, tu ja fa molt d'anys que ets allà present. Quin ambient hi ha? Ambient de terror, hi ha molta gent disfressada. I, de fet, mos explicaves abans també que hi ha risc de pluges i que en aquest sentit també s'han pres precaucions i s'han ajornat algunes coses.
Bueno, el que sí que és veritat és que degut a aquestes pluges sempre el que passa dintre dels festivals és que s'enredereixen el que són els diferents actes i events, ja siguin red carpets, projeccions, i es fa una miqueta d'efecte dominó, no? Hi ha tal quantitat d'events, d'actes dintre del que és el festival, que estan encaixats de forma gairebé mil·limètrica.
David, precisament tindran també participació de ses illes, no?, durant aquesta edició.
Sí, així és. Aquest festival, durant el festival, podrem veure un documental d'en Cardona, un personatge molt especial, perquè no se'n sabia res, però resulta que és un ibicenc que a principis del segle XX va anar a Nova York a treballar com a especialista d'efectes especials. Hi ha molt poca documentació al respecte, perquè aquest documental ens donarà llum, segurament, a la figura d'en Cardona.
Que bé, David, i deu quantes coses que ens esperen. De fet, si vols, poden comentar algunes de les pel·lícules que sonen amb més força i que tenen també més interès. Te sembla que escoltem qualque tràiler i en parlem?
Molt bé,
i dona'm escoltar el tràiler ara d'una de les pel·lícules que s'estrenen i que du per títol Alfa.
Lili s'ha posat a veïna va, a va veïna va, xin-xin sis vegades i
bé, fa por, el tràiler, David, fa una miqueta de por. No sabem ben bé d'acabar la pel·lícula, però bé, conta-mos-ho, de bon bé i quin és l'argument, una mica.
Bueno, estem davant de la nova proposta de Júlia Ducournau, una de les veus que sonen amb més força dintre del nou cinema fantàstic dirigit i protagonitzat per dones. Júlia Ducournau ja era molt coneguda per la seva anterior pel·lícula, Titan, que va guanyar el Festival de Cannes. En aquest cas, ja no estem davant d'una pel·lícula de gènere o fantàstica com era aquesta, sinó que estem davant d'un drama. És una pel·lícula que, a través de metàfores, parla sobre el SIDA. Aquesta pel·lícula, a més, la veurem en mitja hora. És la pel·lícula inaugural. I, curiosament, avui hem fet una trobada, precisament, entre premsa i la Júlia Ducournau, on ella explicava el curiós del fet de que aquí a Sitges, després de 58 edicions, ella és la tercera dona que estrena pel·lícula o estrena dintre del que és la gala inaugural. O sigui, és la tercera persona i ha demanat que això no sigui una anècdota, sinó que sigui quelcom que vagi a més.
Que bo, David. Idò, mira, sí que és curiós en tantes edicions i que sigui només la tercera directora en estrenar una pel·lícula a Sitges. Precisament ahir vàrem tenir també un petit col·lectiu mallorquí, se diuen Nit de Matances, amb Zeta, i seran també aquest dissabte en aquesta àrea King Kong, parlant també de projectes, duen també entre mans un micromecenatge amb quatre curts de terror. Realment hi trobàvem una lota entre aquests quatre directors, na Clara Chinaski, i realment mos ha sorprès, perquè el vera, que tal vegada no és un gènere que se mou molt entre ses dones, o tu per quin motiu creus que podria ser?
Bueno, jo crec que, evidentment, com en molts sectors, malauradament, el paper de la dona ha estat molt, no tan present com ens hagués agradat històricament. És veritat que precisament el Festival de Sitges té un programa, que és el Woman Infant, que el que ha volgut és donar més visibilitat i donar més presència a la dona dintre de la programació i del que és el mateix festival, com deia.
Que bé, David, idò. També mos destacaves una altra pel·lícula que potser també doni molt a parlar. Du per títol Silencio i si vols escoltar també el tràiler.
Los humanos necesitan sentir porque saben que mueren pronto y más ahora. Buscan desesperadamente la felicidad, pero nunca la encuentran. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque no saben ser felices. Ser feliz para un vampiro es no poder tener enfermedades y ser longeva. Sentir emociones agota. Por eso aprendemos a vivir sin ella.
Bé, aquesta al Manco hem entès una miqueta de què va el tràiler, David.
Bueno, sí, estem davant d'una sèrie, molt peculiar, molt curiosa, com és tot el treball del seu director, que és l'Eduardo Casanova. No sé si el recordareu, clar, però era un dels protagonistes dintre la sèrie Aïda, que després ha fet diferents propostes molt interessants. Ara bé, sí que són molt peculiars, és a dir, des del punt de vista tan estètic com de trama. Val? Tots recordem la seva pel·lícula inaugural, Pieles, que va tindre un gran recorregut a nivell de premis i de crítica. Doncs ara ens presenta Silencio, la història d'una família de vampirs. Una família de vampirs molt peculiars i ubicats aquí a Espanya, amb la qual estem frisant per poder veure què és el que ens presenta, que esperem veure-ho el diumenge per la nit. També comentar que en aquesta proposta un dels punts que destaquen és la música. La música que està composada per un jove talent, compositor català anomenat Joan Vilà, que aquest any va ser premiat a Cannes com un dels compositors de l'any.
Que bo, David. Idò, si vols, anem a escoltar també el tràiler d'una altra de ses pel·lícules estrella. De fet, tu havies pactat una entrevista amb el seu director, que justament fa una estona sí que mos ha contestat al telèfon, però com tu anunciaves al principi, sembla que tot va amb una mica de retard per aquesta pluja que ja heu tingut avui de matí, i s'amenaça de pluja per d'aquí una estona. Però bé, si vols, mentre anem a escoltar el tràiler de aquesta pel·lícula, que sembla que serà una de les que més repercussió tindran al Manco al nostre territori, que du per títol Vieja Loca i que du o que té a Carmen Maura com a protagonista.
No puedo creer que estoy haciendo esto. Necesito que vayas a cuidar a mamá. Esta mañana a la noche más tardar que yo vuelvo.
Hola.
¿Qué decís?
Alicia.
¿Estás muy loca?
Te dejaste el bigote. Me encanta cómo te queda. ¿Ves que no he perdido mi acento? Lo hago por ti. Te excitaba, te calentabas cuando yo te hablaba así. César.
En un momento me confundió con otra persona.
Y Alicia necesita tomar su medicación.
Usted tiene que tomar la medicación, si no yo me voy. Usted se va a quedar sola, yo me voy a la mierda.
Es una persona real.
No, no es real, está delirando. ¿Sabes qué? Ya fue, me voy a internar.
I doncs el tràiler de Vieja Loca, que és aquesta pel·lícula que a més està produïda per la productora d'en Bayona, nostra, i que té també aquest vincle en les nostres illes. David, que podem avançar de Vieja Loca?
Doncs, bueno, és un dels plats forts també de la jornada inaugural. La veurem també a 10:45. Està dirigida per en Martí Maguregui, que hagués estat bé poder-lo tindre, malauradament no pot ser.
No sé, sí, David, a lo millor tenim sort encara, David, eh? A lo millor encara tindrem sort. Digues.
Com deies, molt bé, està produïda per Juan Antonio Bayona i està protagonitzada per una llegenda viva com és la Carmen Maura, no? Que avui, a més, rebrà el Gran Premi Honorífic del Festival coincidint amb el passi de la pel·lícula a 10:45.
Que bé.
Vieja Loca arriba a Sitges després d'un reconegut internacional, ja, déu-n'hi-do, amb un premi a la millor direcció, el al Festival d'Austin pel Martín Maguregui, eh?
Que bé, idò, David, t'interromp ara perquè sí que hem aconseguit aquesta connexió amb Martín Maguregui, que mos deia que justament la cosa està molt complicada, però volem aprofitar aquests minuts per saludar-lo i que res, puguem conversar amb ell, encara que sigui uns minuts. Martín, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, bueno, muchas gracias por llamarme. Disculpen, justo estoy en medio de un cóctel antes de la función y hay un montón de gente alrededor, pero muchas gracias.
Muchísimas gracias, muy amable también por atendernos precisamente en estos minutos de tanto ajetreo cuando se supone que en 10 se inaugurará esta nueva edición del festival. Acabamos de escuchar el tráiler, nos ha gustado mucho, te queríamos dar la enhorabuena también por el premio de Austin al mejor director. Gracias. Y bueno, y David seguramente tendrá alguna pregunta que hacerte también.
Bueno, gracias.
Bueno, sí, hola, buenas tardes, Martín. Mira,
Buenas tardes. Yo te quería preguntar,
tenía muchas preguntas, pero como entiendo que tendremos un poquito menos de tiempo ahora, querría ir un poquito al grano. Lo primero es la gran pregunta. Trabajar con Carmen Maura es un sueño para cualquier director. ¿Qué te ha aportado ella y cómo ha sido dirigirla?
Bueno, es difícil responder esa pregunta y no ahogarse en un montón de elogios hacia Carmen Maura. Realmente ha sido... Yo no escribí el guión pensando en ella, porque yo bromeaba hoy en una entrevista, porque uno cuando va a jugar un partido de fútbol con unos amigos no piensa que va a jugar con Messi. Pero después ella de pronto surgió como una posibilidad y le escribí una carta y ella me escribió otra carta y fue... Bueno, más allá de eso, trabajar con ella realmente fue extraordinario. Ella llevó al personaje de Alicia a lo que tenía que ser. Ella, además de todo el talento que tiene una energía, una fuerza. A veces ella me decía, vos te olvidás, y decía, tú te olvidas que yo estoy a punto de cumplir 80 años, y yo le decía, sí, Maura, yo me olvido, porque es verdad, tiene una energía más que yo, más que los jóvenes, es realmente, tiene una fuerza y además una sensibilidad enorme. Yo aprendí muchísimo trabajando con ella, pero más allá de todo eso, más allá de su talento, quiero destacar eso, la energía para llevar adelante una película. La primera vez que nos vimos en Figueras, ella todavía no había aceptado el papel y ya nos sentamos a ensayar 8 horas de corrido. Era algo que yo no haría jamás, o sea, porque es muy cansador y ella tiene eso, una vitalidad realmente encomiable, envidiable.
Y otra pregunta es, ahora que estás en esta jornada inaugural, esta gala inaugural de Sitges, que es un festival que da muchísima visibilidad a nuevos talentos del género, ¿cómo ves presentar Vieja Loca aquí? Justo la noche en que Carmen Maura también recibirá su homenaje. ¿Cómo lo estás viviendo tú también personalmente?
Bueno, para empezar, estoy bastante nervioso y cagado, pero es una alegría, es una enorme alegría. Estos festivales, nosotros estuvimos antes en el Festival de Austin y ahora en este, y estos festivales que son de género tienen como una vitalidad, una energía. La gente tiene muchas ganas de ver cine y de que le guste el cine. A veces en los festivales de autor, en los festivales tal vez más reconocidos a nivel mundial, hay mucha gente que va con ganas de bajarle la caña a una película, de bajarle la guillotina a una película. Y acá hay como, no sé, hay como más amor, hay como más... Por supuesto que todo el mundo tiene una guillotina preparada, eso ya lo sabemos, pero hay como una energía, una vitalidad que es realmente muy linda. Y yo había venido acá, Bayona me trajo hace un par de años acá a Sitges porque le hacían un homenaje a él y yo justo estábamos trabajando en esta película, Vieja Loca, y me trajo acá y lo disfruté mucho cuando vine. Y bueno, y ahora estamos con una película que hice yo, que trabajé yo y que y realmente me parece como, no sé, como te dije recién, me parece una gran alegría, la verdad, de estar acá en Chiches y de que la película se estrene acá, que tenga su estreno europeo acá, y encima con un homenaje a Maura, encima reconociendo una carrera enorme y un animal de cine como es Maura.
Que bé, super bé, Martín i David, la veritat és que en teoria si tot continua així com està previst, d'aquí 5 minuts s'hauria d'inaugurar aquest festival. Decía Martín que bueno, que en 5 minuts en teoria se inaugura. ¿Estás cerca ya del lugar donde va a tener donde se va a hacer el acto?
Mira, mientras estoy hablando con ustedes, por eso estaba medio como coitus interruptus. Mientras hablaba con ustedes me están chocando algunas personas, ¿viste? Y estoy tratando de beber mi copa, ¿viste? Sí, hay un quilombo acá porque encima me llaman para algunas cosas que tengo, claro, que hacer. Pero sí, es ¿cómo decirlo? Es un momento agradable, es un momento agradable. Tengo una copa en la mano, estoy hablando con ustedes. La verdad que está bien.
Hay que disfrutarlo en contraposición a la angustia, ¿no?, que pasaremos viendo la película, que es lo que se anuncia, que es tremendamente claustrofóbica.
Bueno, tiene mucho de eso la película. Nosotros queríamos emular a los cuentos clásicos de terror, esos que te la hacen pasar mal, pero a la vez en el medio del viaje o al final del viaje pues encontrás cosas, encontrás, no sé, algún momento de autorreconocimiento o algún momento de revelación o algún momento de profundidad. Ese es nuestro deseo con la película, que sea un mal buen viaje y que uno la pase mal, pero a la vez que la pase bien, que la película siga carburando y te haga pensar después de que vos te fuiste a tu casa y sigas, bueno, te estás comiendo una pizza y sigas pensando, ¿no? Y sigas elaborando ideas en torno a esa película. Para mí sería eso un deseo cumplido, que no sea una película, ¿cómo decirlo? Que no sea una película más, que no sea un mero entretenimiento con el cual uno quiere despejar la cabeza. Que eso también está bien, esa clase de películas está bien. Es como dijo Glauber Rocha, todos los caminos son los caminos del cine. Pero con esta película queríamos hacer una película un poquito bastante, con más fuerza, que se te quede pegada a la nuca mientras te vas a tu casa en un Uber después del taxi. Bueno, ese es nuestro deseo, esperamos cumplirlo.
Qué bien. Martín, enhorabuena por el premio de Austin. A ver si cae alguno más en esta edición de Sitges. I a tu, David Valero, crític de cinema, també te trobam, evidentment, en futures edicions d'aquestes connexions que anirem fent per veure també quina és la participació de cineastes i de pel·lícules també de ses illes. Martín, muchas gracias y que vaya muy bien.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista y por darme un espacio.
Muchísimas gracias.
Les mando un saludo.
Que vaya muy bien. I doncs en Martín Maguregui, en David Valero també li diu adeu i amb en David mos sentim molt aviat.
Mos sentim ben aviat.
Moltes gràcies, David. Que passis molt de gust.
Gràcies, igualment.
Adeu.
IB3 Ràdio és patrimoni. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es, Agència Tributària de les Illes Balears. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. L'aviador.
Galarada, amb Maria Cuanat.
Les 6 i 29 minuts arriba una llibretera que cada setmana ens posa molt al dia de novetats i ens fa més recomanacions molt interessants. Maria Cuanat, com estàs? Benvinguda.
Hola, Mònica, gràcies.
Molt bé. Com ha anat la setmana? Bé?
Bé, bastant bé, sí.
I avui tenim una novetat molt especial en aquest espai teu, a Sa Galarada.
Exacte, avui per primera vegada xerram amb una escriptora.
Que bé.
És la Cristina del Puerto Peix, que és l'autora de Dones sense homes, una novel·la sobre la montra dones, sobre secrets familiars, sobre solitud i sobre l'amor a la literatura. És una novel·la on la protagonista, que és una Elisenda, una dona introspectiva i gran lectora, xerra directament amb el lector i li explica per què està escrivint. De la seva mà repassam que l'ha duit en el moment en què la seva parella, una dona, la deixa per un home, i quan arribam en aquest moment de la novel·la no s'acaba, seguim. És una novel·la que la podríem inscriure dins el corrent de novel·les intimistes i costumbristes on repassam la història sentimental d'una protagonista, però Dones sense homes té alguna cosa més, si cola sa màgia. És el debut literari d'una Cristina del Puerto Peix. Hola, Cristina.
Hola, què tal?
Hola, Cristina.
Com va?
Hola.
Enhorabona.
Molt bé, vosaltres.
Molt bé, molt contentes. Enhorabona per aquest debut.
Merci.
Per situar-nos, Cristina, què és una dona sense homes?
M'encanta quan em fan aquesta pregunta, perquè jo sempre dic que és una manera més literària de dir lesbianes, és a dir, ja el llibre es podia haver titulat Lesbianes, però era més literari si posàvem dones sense homes, no?
Sí, molt bé, molt honesta, sí, sí. A mi m'agrada curiositat que l'Elisenda, la protagonista de la que ja han xerrat, és una persona nascuda a finals dels 70 i secció transcorre en els 90 a Mollà, a Catalunya, i a primera dècada del 2000. Si no ets errada, tu ets del 2000. Per tant, l'època de la teva novel·la se situa a un moment on tu o no havies nascut o eres molt petita. Per què decideixes això?
Doncs perquè, per una banda, per mi era una manera d'allunyar-me, de posar distància entre jo i la protagonista, no? No volia que això, per una banda, visqués la mateixa adolescència, els mateixos anys que jo, i per l'altra també perquè a nivell simbòlic, per mi, és a dir, els anys 70, a Espanya, és quan comencen a haver-hi totes les manifestacions, quan es reivindica un avort segur i legal, no? Quan es reivindica un feminisme, etcètera, etcètera, doncs per mi l'Elisenda, que és la protagonista, simbòlicament és filla, diguem, d'aquest moment, no? Filla d'aquestes revolucions, filla d'aquestes reivindicacions, i per tant, doncs, la seva adolescència passa als anys 90, bàsicament, però perquè em interessava fer aquest joc.
Sí, sí, d'acord. No, és a dir, jo quan ho començava a llegir deia... Està molt ben situada, jo tampoc som d'aquella època, som de principis dels 90, però m'esperava una època més present, i quan veig que està situada en el passat, tot i així, vull dir, estàs ben documentada, que diguem, no?
Sí, faig moltes entrevistes.
Sí, ja. No sé. Val. L'Elisenda té una mare que és una escriptora coneguda a la ficció, i l'Elisenda, ella és una gran lectora, viu entre llibres, però ha pres una decisió que és no escriure. I entenem que en part és com una revolta, no?, envers sa mare. Fins que un dia necessita escriure i ja, com que ho necessita, ho fa. Tu te sents identificada amb aquesta negativa d'escriure fins al moment que ho has fet, que ho has fet també bastant jove, o has cucat de sa lectura i sa escriptura en el teu cas sempre han anat junts?
No, què va, o sigui, jo de petita odiava l'escriptura i la literatura.
Ah, mira.
Perquè jo tinc la teoria que si ara fos petita, si ara anés al col·le, em dirien que sóc dislèxica a nivell fort. Aleshores, com que abans això no es diagnosticava, doncs jo era la típica, doncs, que encara anava més lenta, no?, més tot plegat, doncs bé, no li havia fet la creu, no?, a l'escriptura i la literatura. Contràriament, però, als meus 15-16 anys començo a descobrir per mi mateixa la literatura, i veig que m'enganxa i que m'apassiona, i paral·lelament al descobrir la literatura doncs sempre he sigut una persona molt creativa, amb mil històries pel cap. O sigui, el meu moment preferit quan era petita era anar amb cotxe, i com més llarga el trajecte millor, perquè així m'imaginava més històries, no? Aleshores és com que per mi es construeix més cap a l'adolescència aquest amor o aquesta passió per a la literatura i la llegenda no, bueno, la seva negativa, diguem que no es trasllada amb la meva negativa. Són... Sí, són ben diferents. Sí,
has creat tot una protagonista amb un caràcter molt, molt clar i complex. Ben diferent bé, no t'ho conec, però en Esteu, per lo que mos estàs posant, ha estat un bon exercici, m'imagino, com a de mirall i a la vegada de creativitat dins la psicologia d'una persona, no?
Sí, efectivament.
A mi també m'ha cridat l'atenció que l'Elisenda té una relació molt estreta amb la seva predina, la seva àvia, i és una relació aquesta, la d'avis i nets, no? O àvies i netes, que no està molt explorada en la literatura, excepte, clar, la literatura infantil. Per què aquesta tria de posar una relació com aquesta bastant en el centre del teu relat?
Mira, jo sempre dic que a mi m'agrada inventar-me històries, que jo l'Elisenda no sóc jo, i sort que no ho sóc perquè parlo l'Elisenda, sí. I fan falta uns psicòlegs, però vull dir que accepto, o sigui, m'agrada molt inventar-me històries i el Dona sense homes és ben inventat, excepte una cosa, que és l'àvia, que la seva àvia és un homenatge claríssim a la meva iaia. I com que per mi la meva iaia és tan present, i tinc una relació tan estreta, i per mi és molt important, i ha sigut molt important també amb la meva descoberta sexual. La meva iaia ha estat a l'ordre del dia, ha estat allà, i quan m'imaginava l'Elisenda, malgrat ser ella tan diferent a mi, ostres, també tenia aquesta figura de l'àvia.
Val. Pues que guapo, perquè és de per mi de les coses que m'han agradat més de la novel·la, aquesta relació entre elles i aquesta convivència tan estreta que tenen.
Sí que és guapa, no?, aquesta relació intergeneracional, i a més veure que connecten, no?, encara que duguin o hagin duit vides tan diferents.
Sí, exacte. És el personatge preferit de tothom, eh? Tothom que se l'ha acabat, el primer que em diu és l'àvia.
Ah, veus.
Sí.
Molt bé, i finalment... Mos podries recomanar algunes novel·les que t'hagin influït o no, novel·les o assaig, o que t'hagin influït o no, però que explorin el desig entre dones?
Sí. Per mi, una novel·la que em va rebentar, i crec que encara em rebento, perquè encara la penso, i fa, no sé, un any i mig o dos que la vaig llegir, que és Escrit al cos, de Janet Winterson, publicat per Periscopi. Bueno, tota la literatura d'aquesta persona em sembla fascinant, i, bueno, i aquest llibre és una meravella. I llavors hi ha una novel·la gràfica d'Alison Bechdel, que es diu Fun Home, que aquest també el trobo que és de capçalera, i, ostres, aquests dos els tinc bastant presents, la veritat, són dos llibres que tinc molt presents. Sí. I llavors, tirant més amb alguna més local, doncs, evidentment, Eva Baltasar és, bueno, és referent per totes, crec, i sí, em quedaria amb això.
Que bé, perquè Eva Baltasar la van tenir al programa divendres passat, que va venir a un festival de literatura expandida que convoquen a Magaluf, i el programa el van fer des d'allà, i va ser encantadora. Van conversar també amb altres escriptores i va estar superbé. Veig ara, Cristina, que ets col·lega d'Anna Maria, que sou llibreteres totes dues, en la qual cosa, clar, estàs molt més ficada dins aquest món, i no sé si realment t'ha costat a publicar aquesta primera novel·la o t'ha estat fàcil, perquè moltes vegades veiem que és a través de premis o presentar-se aquí i allà. Has fet de ser llibretera, t'ha ajudat?
No té res a veure. Vull dir, a veure, sí que tinc contactes amb els comercials i amb alguna editora, petita, però també, tal com jo em plantejo la meva vida professional, una cosa és jo ser llibretera i l'altra és jo ser escriptora. I diguem que a mi, bueno, no ho sé, jo vaig enviar un correu electrònic a Empúries presentant-me no com a llibretera, sinó com a escriptora, i a posteriori els hi vaig dir que era llibretera, però no... M'ha servit més aviat, més que perquè m'hagi estat fàcil publicar, que no és veritat, és a dir, no m'ha ajudat el fet de ser llibretera. El fet de ser llibretera m'ha ajudat simplement per jo saber com funciona el món del llibre. Això sí que m'ha ajudat, per saber, quan parlem d'exemplars, de quants exemplars estem parlant, del circuit que fa el meu llibre. És a dir, jo sé perfectament el circuit que fa el meu llibre des del magatzem o des de l'editorial fins a la llibreria. I en aquest sentit sí que m'ha ajudat, però amb el fet de publicar i ser d'una persona com una altra més normal.
I hi ha molta diferència entre el manuscrit que ara has enviat en aquest correu electrònic i el que ara podem trobar a llibreries?
O sigui, en essència, no? En essència és el mateix llibre, és exactament el mateix llibre. Però, clar, vam estar un any sencer editant el llibre. I llavors sí que és cert que hi ha petits canvis al manuscrit. Però el que és la història essencial s'ha mantingut. Sí, sí. Mm-hmm. I jo estic molt contenta del treball que s'ha fet per sobre aquest manuscrit.
Sí, bé, el manuscrit final, per mi, bé, ja l'he recomanat, m'ha agradat molt, tant en Lluc com a mi. T'he de dir que la descoberta va ser d'en Lluc, que li va cridar molt l'atenció aquest títol. En Lluc és meu germà llibreter. I a partir d'aquí molt l'hem llegit tota la família. I l'hem recomanat molt. I, de fet, fem club de lectura d'aquest llibre. I vendran a Cristina.
Ah, mira!
Dia 21 d'octubre a les 6, així que encara hi ha temps de llegir-se el llibre, qui vulgui venir a la llibreria Lluna. I, Cristina, ara te volia demanar una altra cosa i m'ha fuit el cuc.
Ai, idò, jo mentre te demanaré una altra cosa, Cristina. De fet, bé, encara estàu amb tota la promoció d'aquest llibre, d'aquesta primera novel·la, però entenem que a la vegada ja has començat a escriure altres coses, no? Supòs que això, el fet de publicar, ja te dona temes, històries... és a dir, que sí, no?
Sí, 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 o sigui... També com vull ser molt curosa amb el fet de encara que ara ja estigui dins la roda del mercat literari, diguem, jo em vull permetre igualment els meus tempos de creadora, d'artista al final. I llavors, Dona sense homes, he estat 4 anys escrivint-lo, i si ara està 4 anys més escrivint el segon, estaré 4 anys més. Clar. Amb això no em vull posar aquesta pressa. I sí, el segon llibre ja fa un any que està mig engegat, i bé, jo estic molt contenta. També serà un bollodrama per excel·lència i bé, sí.
Molt bé, doncs estarem encantades de llegir-lo quan se pugui. Agafa tot el teu temps. Des d'aquí també ho animam. Les coses a poc lent van millor.
Que bé, Cristina, idò, si has de venir per Mallorca, a lo millor te podràs aturar també als estudis i podran conversar de més coses. Per tant, tenim fins dia 21 d'octubre Maria per llegir el llibre, participant al club de lectura de la llibreria Lluna, que és a Palma, al carrer de General Riera, i allà, dia 21, vendrà ella i fareu aquest comentari. Bé, vendrà ella, que ara mos escolta, vendrà a Cristina, i parlarà d'aquest llibre, Dones sense homes, que també mos ha fet pensar. Si divendres passat vàrem estar en Esflem, ara aquest dia també hi haurà una trobada, aquestes primeres jornades queer, literàries, que s'han organitzat també a Palma, amb la presentació també d'escriptores una miqueta de per tot, de tot el món. Moltes d'elles viuen a Madrid, però tindran a Maria Fernanda Ampuero, de l'Equador, a Gabriela Wiener, de Perú, entre moltes d'altres que també, no sé, ja hauries pogut venir aquest cap de setmana i trobar tot.
I tant.
Sí, sí, una molt bona...
Que bé, que interessant.
Sí, 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 és una molt bona iniciativa de la llibreria pròpia.
Exacte.
I té molt bona pinta. Molt bé, Cristina, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I d'una ferrada molt forta, ho recordem, hem parlat de Dones sense homes, de Cristina del Puerto Peix, que, com deia Ana Maria, està publicat per Empúries. Va ser pim-pam, enviar la primera editorial i te la van agafar. Brutal.
Sí, 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 això va ser bastant. Jo encara estic somiant en aquest primer correu, encara no ho entenc. No hem arribat fins aquí.
Que bé, enhorabona, Cristina.
Molt bé, gràcies.
Que vagi molt bé, adéu.
Adéu, merci.
I doncs tenim aquesta música tan guapa que també mos ha duit a Maria per acabar aquesta conversa. I doncs un èxit, eh? En Lluc va tenir bon ull.
Va tenir bon ull.
I ja l'ha llegit tota la família quan et.
Exacte.
Que bé, Maria. I doncs fins la setmana que ve, que vagi superbé.
Fins la setmana que ve, gràcies, Mònica. Adéu. Tus ojos que cuando los miro entender de qué va.
ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor. De cristal por cada herida. Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el
TV3 Radio es entretenimiento. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionari.
Els animals, sí, perquè pica molt. Mantenir.
El dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Seca Beneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuelo.
I aquesta princesa és na Cata Rosell. Com estàs, Cata?
Molt bé.
Els dijous, molta feina tens, eh?
Sí, molta, ràdio molta. I teatre barra.
I doncs, Cata, ara tot una mos parlarà de sèries, saludant també a Marta Pérez. Com
Hola.
Estàs, Marta?
Molt bé.
Com va acabar Esflem?
Beníssim, amb molta feina, però un èxit absolut.
Un èxit.
Així que jo feliç.
Enhorabona.
Moltes gràcies.
Superbé. Que bé, i doncs, ja he vist poquita fe sense, clar, passa tan aviat.
I que, Cata. Mònica.
Molt bé.
Molt bé.
Però bé, dona...
Seguim recomanant, des d'aquí sí. Seguirem recomanant.
Dona peu a una tercera temporada.
Sí, per favor, sí. Per favor, la necessitam.
Clar que sí. Però què tenim avui?
Avui tenim una altra comèdia, una sàtira, una comèdia irònica a Netflix de 9 capítols que se va estrenar la setmana passada i ja me l'he vista perquè enganxa molt. Se diu Animal i és que el protagonista és el meu actor preferit o un dels meus actors preferits, que és en Luis Zahera. I la sèrie va de... Ell fa d'Anton, que és un veterinari rural d'aquest que va per granges, que se dedica a les vaques, que per un mal moment econòmic i personal, ell se veu forçat a acceptar una feina a la tenda boutique dirigida per la seva neboda, que ve a ser un supermercat d'aquest d'animals molt pijos que un collat pot tenir d'això de Swarovski i coses així. I ella, a part de curar animals, pues ha de vendre els capritxos, no? Per ell, si vols, sentim el tràiler i ara en xerram.
Molt bé.
Te cortaron el gas. Uy, te van a cortar la luz también. No se te puede hundir más, hombre. Estás de mierda hasta las orejas.
¿Qué?
¿Cómo que? No puedes seguir así, Antón.
Teníamos aquello pendiente. Los paso la factura esta tarde y...
Es que subió todo.
Las cosas están muy difíciles.
¡Joder! Sobrina, qué alegría tan grande. ¿Qué tal? Una plaza de veterinario. ¿Y dónde sería?
Bienvenida al Caguanda.
Lo que busques para las mascotas, nosotros lo tenemos.
Peludito feliz, cliente feliz.
Un perrito que viene a que lo castren, a que le corten los huevetes, ¿tú crees que sale tan contento como el dueño?
Como la persona conviviente.
¿Perdona?
Este es Pipa, es disléxico.
Antes siempre veíamos juntos las películas de los
sábados. Ja no se pot dir amo a esa
no, persona clar, no se li pot dir amo. Conviu, exacte. És un retracte social perquè aquesta desigualtat existeix i ho veus perfectament. No és una comèdia d'aquestes que t'arribis cada 5 minuts, però veus perfectament el que està rodat a Galícia, aquells camps tan meravellosos, tota la part rural d'ell, després es contrapunt, no, de lo que te deia, d'un desfogador per cans de 300 euros, saps? I coses així. La sèrie és irònica, té situacions incòmodes. Perdona, és vera...
Ara no t'he seguit. Un desfogador?
Sí, lo que eres coixí de tota sa vida per escanitxer... Pues, un desfogador de 300 euros i coses així. Què passa? Hi ha molt... Jo crec que aquesta sèrie, bueno, funciona molt bé. És vera, per posar-li una pega, te diré que hi ha situacions forçades, clients excèntrics que estan molt caricaturitzats i que no faria falta, no faria falta. Ja el món ja està bastant així. Ara, és d'aquestes que te rius, és un veterinari que està cremat, que es casca ràbies. Ell està, és el seu primer protagonista i tant de bo li donin molt perquè està fantàstic. Fa, ell el veus enfadat i tu no pots aturar-te de riure, no? I en certa manera també mos posen com un mirall, no? O sigui, mos reïm, però a la vegada és un poc incòmode. El personatge denuncia que la seva neboda és el contrapunt, ella és molt Mr. Wonderful, és com una... Totes les seves frases són com una tassa de Mr. Wonderful i xoca amb el cinisme d'ell. I així, bueno, són 9 capítols de 25 minuts a Netflix.
Què troben, Marta?
Pues que l'hauran de veure. Sí, si la Cata la du, jo...
I a part és d'en Víctor García León, que va fer Vota Juan, i Vota Juan, sí, Venga Vota Juan, i ha fet...
Que bueno, bé, perquè ara també han fet una altra que anuncien que és aquesta, que és com si fos de CNI, no? S'equivalent a moltes altres sèries d'espies.
Sí, però no hi ha res encara.
No, és que no sé si l'han estrenada, però l'anuncien ara.
Sí, sí, sí.
Bé, ja mos ho contaràs.
Sí, quan la vegi, sí, vos ho contaré.
Molt bé, idò, Animal se pot veure
a Netflix, 9 capítols de 20 minuts.
9 capítols de 20 minuts,
20,
molt bé.
25 minuts.
Idò, se veu ràpid. I mos dus un altre, també.
Duc un altre, ara duc un drama d'època, històric polític, que m'ha... Bé, aquesta l'estic mirant encara, que m'ha enganxat molt, que se diu La Casa Guinness. I està basada en fets reals, és del segle XIX, Dublín... Casa Guinness, la cervesa Guinness. Dublín, 1868, mor el patriarca de la família Guinness i deixa l'imperi de la cervesa, no? Té 4 fills i deixa un testament bastant enverinat.
Però està basat en fets reals,
dius. Sí. Té a part de ficció, però està, de ficció, però està basat a... Clar, ells els obliguen, els dos grans, a compartir el poder, els obliga a que si deixen l'imperi de la cervesa se queden sense res del seu testament. Està... Ja, en aquell moment hi ha canvis geopolítics importants, no? El creixement del nacionalisme, el que eren els fenians, els revolucionaris i tensions entre protestants i catòlics, i això afecta la família. Si vols, sentim el tràiler.
Vinga.
Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí hoy para llorar por la muerte de un hombre que trajo la paz y la prosperidad al pueblo de Dublín. Y por supuesto, nuestras plegarias se alzan principalmente en nombre de los 4 descendientes de Sir Benjamin Lee Guinness.
Tenim una sèrie de romans, d'amors prohibits, aliances matrimonials i, sobretot, tensions familiars. Jo crec que des de Succession intenten treure sèries de tensions familiars i no és Succession, però funciona. No és sobre l'emprenedor, no és sobre aquell home que en dos duros va construir un imperi. És l'imperi, ja està creat i està a punt de romper-se. Tampoc és una sèrie només de problemes de rics, ja que segur com les seves decisions afecten a la classe obrera, no? L'estil visual, els contrastes, carrers, dels barris rics, de la fàbrica, amb els barris pobres. Després, com ells no estan acceptats a l'alta societat, però són gent poderosa i ho intenta. I bé, només dir-te que el meu personatge preferit és la germana, que com és una dona no ha heredat res, però té molta intel·ligència emocional per moure fils sense estar al front. Una temporada, 8 capítols, 50 minuts de Netflix, també.
T'agrada la diferència en tantes altres. Tu has parlat de Succession, no? O com ho has dit?
Sí.
Succession. També n'hi ha moltes d'aquestes famílies de rics que s'ha disputat el patrimoni. Sí. Però aquesta és real, o sigui, o està basat en fer reals.
Sí, està basat en fer reals. Hi ha personatges ficticis, però ell sí que tenia 4 fills i disputats en herència.
Molt bé, Cata, escoltant que mor d'una Marta,
clar,
per
sí.
Començar. Molt bé.
L'escapada, amb Marta Pérez.
Molt bé, Marta, què tenim avui?
Doncs pues avui tenim... Mira, podia haver duit o fet una escapada a la darrera pel·lícula d'en Darren Aronofsky, però he triat escapar-me a la darrera pel·lícula d'en Guillem Miró i quedar més a prop.
Que bé, en Akata ja l'ha vista, no?
No, jo no l'he... Sapeli.
No, Sapeli no l'he
vist. No, Sapeli no l'he vist. Jo ara me n'he d'anar, però vos escoltes d'escotxo.
Bé, i te quedaràs sense ganes, però bé, ara na Marta mos ho conta. Gràcies, Cata, que
gràcies,
vagi molt
adéu.
Bé. Gràcies,
adéu.
Demà s'estrena a Sales Mario, que és la darrera pel·lícula d'en Guillem Miró, però hi ha gent que ja va tenir l'oportunitat de veure-la perquè és una pel·lícula que se va estrenar a l'Atlàntida aquest estiu. És una pel·lícula que parteix d'un punt, una premissa, un titular, que a mi ja me fa dubtar, i és que en Mario és el millor amic que puguis tenir, la millor parella que puguis imaginar, un cunyat meravellós i un gendre impecable. A mi això ja me fa
tanta
aixecar les orelles, perquè
sí.
Tanta perfecció jo crec que no existeix. Si vols, Mònica, escolta'm el tràiler i xerram d'aquest Mario.
Molt bé.
A què em refereixo? Quant de temps fa que està amb aquesta noia?
Està
és que a mi no em surten els comptes. Fa 3 anys va venir a la boda de la meva cosina. Tu te'n recordes? Hi ha fotos d'en Mario de fa anys amb la família, amb el gos del nen. Per què no em dius res?
Justament em pilles a una festa. Del Mario. Te'n recordes d'ell?
No em diguis que m'has agafat el telèfon davant d'ells.
Mira, m'és impossible. No, no és perquè no vulguis, sinó perquè...
Hi ha un gos mort sota el llit.
Què?
És mentida. Ara ja t'han vist la cara de preocupat. Inventa't qualsevol excusa i marxem d'aquí ja. Marxem ja. Ah.
Això és Mario, i és que encara que se celebri un aniversari sorpresa, no és una pel·lícula sobre una festa. És una... En Guillem Miró torna amb una comèdia molt negra que explora d'una manera bastant elegant i esmolada les falses aparences, aquests silencis incòmodes i, sobretot, la fragilitat de les nostres certeses. I és que és una pel·lícula que aborda aquest tema quan, què passa quan les màscares cauen, com construïm la nostra identitat, com ens mostrem davant la gent de confiança, què pensen els nostres familiars de nosaltres i, sobretot, què ocultem, què és això que ocultem a les nostres famílies i què volen dir darrere d'aquesta falsa aparença, no? És una pel·lícula fresca, és divertida, és una reflexió sobre els vincles, la identitat i les veritats que deim per intentar sobreviure en el dia a dia, no? És una pel·lícula que és el seu segon llargmetratge. Ell ja té un llargmetratge que, de fet, teniu a Filmin, que és En acabar, però a mi, sobretot d'en Guillem Miró, m'encanta un curtmetratge que va fer, que és Avistament 1978, i per això jo crec que aquesta escapada és molt interessant, perquè és un cineasta que té moltes coses a dir, i a més de maneres diferents. És una pel·lícula rodada entre València i Mallorca, i a més té un plantell de Glòria Marc, Jaume Madaula, Miquel Gelabert, que és un nostre, és una cara super coneguda de les illes, així que podia triar Aronofsky, però he triat en Guillem Miró per veure i conèixer i destapar quines són les mentides que diu aquest Mario a la seva família i al seu voltant.
És una pel·lícula molt curiosa, molt interessant. De fet, no estem avançats en aquest tipus de pel·lícules fetes aquí. També se va rodar aquí, no?
Se va rodar aquí, entre Mallorca i València. I sí, a més, té darrere una producció, és una pel·lícula produïda o distribuïda per Filmax. Així que sí que és una superproducció, i jo tinc moltes ganes de veure-la, perquè és vera que no vaig tenir l'oportunitat d'anar a veure-la a l'Atlàntida, i sé que un dijous que van fer una escapada en el Passeig del Born, abans estava en Guillem Miró presentant la pel·lícula,
sí.
I vaig quedar amb les ganes, així que demà ja s'estrena a sales, s'estrena a Cine Ciutat, així que aquesta serà la meva escapada, Mario.
Que bo, i doncs una pel·lícula interessant, com te dic, la varen comentar, i ara s'estrena definitivament també als cinemes. A l'inici, Marta, hem parlat del Festival de Sitges, sí. Avui s'ha inaugurat, hem pogut parlar amb el director d'aquesta pel·lícula, Vieja Loca, en Carmen Maura, que mos ha dit que ella està fantàstica, plena d'energia, als 80 anys, i que ella li deia, és que te olvides de que tengo 80 anys, i deia, sí, sí, se me olvida, se me olvida.
A mi na Carmen Maura jo l'ador, és una actriu que m'encanta, sobretot he de dir que la seva vessant almodovariana sempre m'ha enamorat, té 80 anys, però sempre serà Carmen Maura, i des director, que crec que debuta amb aquesta pel·lícula, a mi el que m'agrada molt és que és un guionista de pel·lícules que a mi m'han agradat molt, com a, per exemple, Leonera, i també tenim en J. Bayona darrere aquesta pel·lícula, així que haurem de parar atenció perquè amem que tal. Sitges està en marxa, és massa prest, però és una pel·lícula que ja ve amb un recorregut, així que haurem d'estar atents.
Idò, estarem molt pendents de tota aquesta, d'aquestes pel·lícules, digue'l, Marta.
He fet, aquesta setmana sí que he vist una cosa que recoman, és una pel·lícula trista però molt guapa, que és Más Palomas. És una pel·lícula que aborda aquesta dualitat de tenir com a dues personalitats, una sa que amagues a tothom, és un poc Mario també. També és una pel·lícula que a mi m'ha encantat, així com Más Palomas.
I de Más Palomas també xerra bé de dos mons.
Dos mons, sí, exactament. Enfrontats.
Que bé, i de Mario, de mal cinemes, també moltes altres novetats, sèries, plataformes. Res, Marta Pérez, m'ho deixes a molta feina a fer.
Molt, sempre, molt de deures.
Que bé, i de dijous que ve mos trobarem a Saramanes Fiat, a Vilafranca, però també tindrem aquestes estrenes de cinema i de sèries. Marta Pérez, gràcies.
Adéu.
I de nosaltres vos deixem ara ens informatiu vespre. Tornem demà quan passin uns minuts de les 6. Adéu.
La M perllonga